postura ara per ara del gabinet és que, com a mínim, al sud del Líban hi hauria d'haver-hi una permanència d'un temps raonablement llarg, estan dient, encara que alguns pensen que total i constant, d'aquestes forces. Per tant, tindrem segurament una mala notícia perquè això no parlarà. Jo crec que sobre això el que hi ha hagut és bàsicament un moviment del Netanyahu per continuar mantenint la guerra, per intentar... Però també algú li hauria de dir, com algú li hauria de dir a Trump, que tu pots comprar o seguretat a curt termini, a mig termini o a llarg termini. Els tres terminis alhora són impossibles. Algun dia Israel haurà de reconèixer que efectivament ha de fer la pau amb tots els països de la zona, incloent-hi els proxis iranians, que ara ja només són Hamas i Hezbollah, però recordem-ho, Hamas ha estat durament castigat amb atacs que són violacions, i això ja hi ha sentències, contra el dret de guerra i contra, diguem-ne, crims contra la humanitat, diguem-ne, no contra genocidi, que és molt difícil sempre de provar, com sap molt bé la Montse, perquè necessites demostrar la intencionalitat, i això és complicadíssim, però ha guanyat temps, està intentant fer coses, però no podrà fer-les constantment. Aleshores, al final també haurà de resoldre que tard o d'hora, si vol que el seu judici no vagi més endavant, haurà de fer algun tipus de canvi respecte a la guerra. Insisteixo, no es pot mantenir la seguretat constantment atacant, perquè Hamas no està destrossat, malgrat la destrossa física de Gaza.
Deixi'm canviar de tema, perquè abans d'acabar també li vull preguntar per Hongria, pel canvi de perfil que hi ha hagut. Abans t'explicava el senyor Vilà que és un perfil una mica inquietant. El nou president, o el nou líder, vaja, que apunta a ser president d'Hongria. Vostè què en destacaria, professor?
Aviam, primer, és una persona, com s'ha dit, que ve del partit que ara ha estat derrubat, d'Orbán. Recordem, Orbán venia de ser un líder anticomunista estudiantil que havia estudiat una beca de Soros i que va fundar un partit liberal i europeista, etc., i que després va anar canviant en aquest tipus de coses. I el més important, amb unes enquestes que han hagut ara recents, són dues coses. Com a molt, un 20% dels votants d'ahir, més de 3 milions de persones, a favor d'acabar amb Orbán i votar a Maquiar, eren realment seguidors del programa de Cispas. Els altres són votants ecologistes d'esquerra, de centre-esquerra, prestats, diguem-ne, per el vot en contra. I segona cosa, la majoria de la població hongaresa, el 75%, està a favor de ser un aliat fidel de la Unió Europea, està a favor fins i tot d'entrar a l'euro, que no està, però té moltes discrepàncies en quant a política exterior i en quant al tema d'Ucraïna. Amb això no hi haurà canvis espectaculars. Jo dic que mirem una cosa. Novament tornem a parlar d'Israel. En l'abril del 2025, Netanyahu va visitar Hongria. En aquell moment encara era membre de l'Acord Penal Internacional Hongria. Hauria d'haver detingut a Netanyahu perquè des del novembre del 2024 hi ha una ordre d'arrest internacional contra Netanyahu per crims de guerra i delictes contra la humanitat. I no ho va fer. I aleshores el que va dir, no sé si va acabar fent-ho o no, sincerament no ho he mirat, és Orbán que sortiria de l'Acord Penal Internacional. Com sempre que surts d'un organisme internacional, ho demanes i passa un any, com a mínim perquè sigui efectiu. Ara ho veurem. Què farà Magyar en aquest sentit? Si ho va fer Orbán, retirarà aquesta ordre i continuarà? Recordem, una altra cosa que no s'ha dit, el país, per exemple, l'ha oblidat en la informació d'avui, és que el líder, no l'únic, però el líder més favorable a les polítiques d'Israel de la Unió Europea ha estat Orbán. No només és pro-Trump, pro-Rússia, en part pro-Xina, però és pro-Xina perquè on ha invertit més Xina, molt més que Espanya, que està invertint molt, és a Hongria. Hongria, un país petit, en aquest sentit, que en polítiques migració, quan la població hongaresa està reduint, és una mica la mateixa situació que ens pot passar als espanyols i als catalans. Si no arriba gent de fora, no podrem pagar les pensions, perquè no hi haurà suficient força de treball que pagui en aquest sentit. Per tant, haurem d'esperar què és el que passa a Hongria. És una bona notícia, però no canviarà tot de la nit al dia, perquè hi haurà problemes de mobilitat. Ara, podrà canviar la Constitució? Sí, però recordem-ho, li ha anat molt bé. Els canvis d'Orbán li han permès tenir una majoria. Clar. Amb un 54%, amb un país amb majoria proporcional, tu no tens dos terços dels escons.
Una pregunta...
Això... Sí. No, és que des del punt de vista constitucional, aquest tipus de reformes que es fan normalment per perpetuar, resulta que en un país com aquest, a diferència d'altres, per exemple, algunes dels països llatinoamericans, no?, que han consolidat un poder i que ha fet que allò, la democràcia sigui una cosa tan perfectible com que no hi és, de facto, no? En canvi, en aquest país, aconseguit justament l'efecte contrari. I per mi la qüestió més paradoxal és aquesta aglutinació de persones que probablement el que farà o el que voldria fer Matjar no està en sintonia amb el seu programa, no? La qual cosa, des del punt de vista més teòric, no?, posa a reflexionar sobre el fons i la forma de les democràcies, sobre el fonament moral d'aquestes democràcies, oi, Rafael?
Xavier, sí, aquesta és... certament.
Una pregunta molt breu.
Sí,
David i Xavier. Per què ningú ha vist venir aquest canvi? Tots els analistes, ningú pronosticava aquest resultat.
No, o sigui, el resultat, el que hi havia dubtes és si aconseguiria el 133
escons. La majoria, el consens era que no.
Sí, el consens era que hi havia una por
no.
molt gran de que Orbán...
El consens era que no.
Sí, sí.
Per dues raons.
El canvi ha estat molt contundent.
Per dues raons. La participació ha estat la més alta de la història i els vots que ha tingut a l'Orbán, 3,3 milions de vots, en un país de 9 i escaig milions, no arriba als 10 milions de persones, diguem-ne, és especialment important. Però, recordem, això perfectament li permet veure la seva feblesa. Haurà de construir majories. No té problemes al Parlament, perquè té un partit d'extrema dreta de 6 escons i 50 i pico que té l'Orbán. Però recordem el cas del Fico. L'Orbán és un supervivent nat. El Fico, a Eslovàquia, va perdre també unes eleccions, va ser resilient i les va tornar a guanyar. Per tant, ara és què passarà d'aquí a 4 anys. Yeah. No està garantit. I jo estic d'acord amb el que deia el Xavier, que haurem d'esperar, no hi hauran canvis espectaculars, i la gran opció d'ell és, primer, recuperar els diners que té embargats, que són bastants milions d'euros, diguem-ne, deixarà per suposat que els 90.000 milions que han d'anar a Ucraïna vagin, això no hi haurà problema, però no hi hauran canvis espectaculars, perquè necessita un any o dos de mantenir la seva majoria social en aquest moment.
Xavi Vila, per tancar des d'Hongria.
Breument, connecteu-ho tot, perquè esteu parlant de Trump, de Netanyahu i d'Orbán i Matjar. Al final aquí és del que es tracta és del control dels recursos econòmics i energètics dels països. Aquí la gent treu foc pels queixals perquè, per exemple, tota la infraestructura d'aigua hongaresa està en mans franceses. Tot l'entramat catòlic ultra religiós que ha desenvolupat Orbán és a imatge i semblança del que Trump ha fet amb els ultraconservadors allà. És a dir, se senten que han venut l'ànima del país a uns ideals que no són els seus, i tot és a propòsit dels diners. Llavors, això és el mateix que Trump està fent. A Trump, jo us escolto amb atenció i aprenc, però us dic, no vulgueu analitzar-lo amb lògica, perquè la seva única lògica és la del constructor que vol fer un tracte i vol fer diners. El pragmatisme a l'extrem. I això implica acords gegantins del seu gendre amb xeics àrabs per tenir contractes multimilionaris i fer diners. Ell sap que té uns anys per enriquir-se. Orbán ha fet el mateix. Fem aquesta connexió i entenem que al final, quan em dieu la Xina ara és la veu assenyada del món que tenim. D'acord, però és que Trump no vol estar en aquest món. Trump vol un altre i sap que estarà poc temps i ja li està bé que Xina faci això.
Xavier Vila, des d'Hongria, bon viatge de tornada. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
I gràcies també, Rafael Grassa, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, per acompanyar-nos. Com sempre, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
La propera vegada esperem no fer-los esperar tant.
Gràcies, fins
ara. M'hi comprometo. Són les 10 i 8. Tanquem l'Àgora avui amb Bafra Blanco, amb Pau Llong, David Madí i Montserrat Nebrera. Però abans, Marisa Gil, pel Foradada. Bon dia!
Bon dia!
Avancem la resta de continguts d'avui del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit parlarem de crims decents. Crímenes decentes és el títol de l'última novel·la del Xavier Melero, que s'ha jubilat ja com a advocat, ara es dedica en exclusiva a l'escriptura. Conversarem amb ell sobre literatura, també, però de l'actualitat política i judicial.
Després tornarem al Palau Sant Jordi per sentir els fans que ja esperen el concert d'aquesta nit de Rosalia. També entrevistarem Núria Sampera, directora de l'Escola Superior de Música de Catalunya, el centre en què fa més de 10 anys Rosalia es va formar musicalment.
A les 11, Àgora Esportiva, analitzarem el derbi Barça-Espanyol del cap de setmana, també les opcions de remuntada demà a la Champions, amb els seguristes habituals, Ramon Besa, Joel Díaz, Emilio Pérez de Rozas i Laia Tudel, i sumarem avui també el perico Sergi Mas.
I a partir de les 12, la Renaixença. Avui entrevistaran l'humorista Marc Serrats i l'objecte que descriuran serà l'esborrador.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què?
Doncs que he de començar desmentint una cosa que has dit aquest matí, Ricard, perquè imagina't que aquí a Catalunya hi viu un senyor hongarès que va marxar del seu país fa més d'una dècada fastiguejat per les polítiques d'Orbán i que no té cap intenció de tornar a Hongria fins que no caigui el seu règim d'ultradreta, i com que està perfectament integrat al nostre país, parla català i escolta cada matí el Matí de Catalunya Ràdio, i avui s'ha llevat poc abans de les 8, ha posat la ràdio per saber com havien anat les eleccions hongareses i ha sentit això.
Europa celebra, doncs, per tant, la victòria d'Orbán.
Hòstia!
Va, just després hem dit que...
Sí, digue-li al senyor hongarès...
Ens hem equivocat, que no era la victòria d'Orbán. Era... Sí, sí. La derrota, la derrota.
El pobre home, deu pensar que cago la puta i s'ha anat a treballar com cada dia. A Burgos, mentrestant, un senyor ha posat la COPE, com cada matí, a veure com estava el tema de l'Iran, i en Carlos Herrera li ha explicat de pressa.
Ellos alegan que el enriquecimiento de uranio que están realizando es de uso civil, pero vamos, los norteamericanos le han dicho uso civil el que tengo aquí colgando.
Vale, gracias.
I amb això ja s'ha fet una mica la idea de la situació de la geopolítica actual. I ahir a la nit els periquitos, que deuen haver passat un mal cap de setmana, van buscar consol al Chiringuito. En Pedrerol va obrir programa criticant el càntic que jugadors i aficionats al Barça van dedicar a l'Espanyol després de guanyar-los 4-1 al derbi. Evidentment, Pedrerol perverteix el significat de la lletra del càntic.
Y luego feo los cánticos de los jugadores del Barça, feos hacia el Espanyol, ¿no? Luchamos de Barcelona. ¿Qué pasa, que Cornellà es un problema, acaso? Cornellà es Barcelona, es Cataluña también, ¿eh? No pasa nada por estar en Cornellà, amigos. Cornellà y l'Hospitalet y Molins de Rei y Esplugas. ¿Qué más da? Barcelona todo, es Cataluña. Despreciar al Espanyol por estar en Cornellà. Yo creo que lo canten esto Gavi y Lamín y Fermín. ¿Intenten ellos humillar al Espanyol?
A veure, el càntic menys té el fet que l'Espanyol hagués de marxar de Barcelona, no menys té Cornellà. Però el curiós d'aquest discurs és que, mentre Pedrerol demana respecte per Cornellà i per l'Espanyol, acaba menyspreant Cornellà i l'Espanyol amb aquest petit afegitó al final del seu discurs.
¿Intenten ellos humillar a l'Espanyol? Ojo, creo que habéis jugando allí.
I a les xarxes què han dit, Joel?
Doncs mira, les xarxes, Ricard, em porten la mala folla de l'equip de càsting de First Dates, que es dedica a proposar parelles impossibles. La setmana passada els van proposar una potencial parella al feminisme com a tema de conversa i no va anar bé.
Feminisme.
Oh.
A mí esto me interesa.
Sí, te iba a decir, tienes pinta de ese rollo.
Ay, tienes pinta de nada que ver, ¿eh? Yo le veía la cara, digo, este va a decir ni machismo, ni feminismo, igualdad. Yo ya preparada con mis cartas de feminista.
Doncs no, ella creia estar preparada, però no ho estava, Ricard, perquè el noi era molt més masclista del que ella podria arribar a imaginar. Atenció a l'argument que ni Bertín Osborne, borratxo perdut, s'atreviria a defensar en públic.
Para mí la herida profunda de una feminista es su herida con su padre. ¿Cuál es la relación con su padre? ¿Qué trauma tiene con papá? ¿No? Por eso muchas feministas son muy masculinas.
No voy a entrar a enseñarte de lo que es el feminismo, pero estaría como súper guay que te leyeras algún librito.
¿Qué libro me recomiendas? Venga, no sé si me lo leeré, pero dime qué libro me recomiendas.
Hay un libro de una autora, creo que es hindú. Es muy cortito, es muy chiquitito. Y se llama Todos deberíamos ser feministas.
Molt ben recomanat aquest llibre per part de la noia, si no fos perquè l'autora de Todos deberíamos ser feministas és una senyora nigeriana. I ara passem a les transmissions de futbol a Movistar, o, com m'agrada dir a mi, el pequeño Bernabéu ambulante. S'ha viralitzat un moment de la narració Madrid-Girona, és aquest.
Para el 10 del Real Madrid, Kylian Mbappé.
No, heu sentit aquest no, sí. No? L'heu sentit, no? En una jugada d'atac, Mbappé li fot un cop de colze a la cara del seu defensor, el deixa estès a terra, l'àrbitre xuta falta, xiu la falta, evidentment, d'Mbappé. I quina és la reacció a la cabina de Movistar?
No. Dice que en el braceo...
Pita falta Mbappé, sí.
El braceo gairebé li costa totes les dents a un jugador del Girona. Aquest no espontani s'ha d'entendre com el que és una mostra de que el madridisme està nerviós, i ho està perquè fa només 3 mesos el relat era molt diferent. Era aquest que també va sintetitzar Edu Aguirre al Chiringuito i que ara està tornant a circular a les xarxes.
Se le pasa, José, que el Xer Barcelona se piensa que va a ganar la Liga y en noviembre se creía que era el mejor fútbol del mundo y que la Mina era el mejor jugador del mundo, y ahora, tristemente, el Madrid os va a ganar la Liga en vuestra cara. Es que el peor Madrid de los últimos años es que os va a ganar el Madrid en vuestra cara.
Ya la ha ganado.
El Madrid a medio gas a este Barça le va a pintar la Liga en cara. El Madrid tiene mucha más solvencia que el Barcelona. Y es algo que entiendo que os duela.
Ui, ja veus com duele, Edu Aguirre. I acabo ja amb una altra petita factureta que tenia pendent, vale, de fer, perquè estem en mes de fer l'IVA i, si no, després tots són problemes amb Hisenda. Mm. Última factureta. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, a la COPE, fa exactament 7 mesos.
Manolo, porque tú la Liga quieres que la gane el Madrid.
Mientras no la gane el Barça, que quieras.
Una abraçada, Manolo.
Hem d'anar tancant l'Àgora i ja ens acompanya Xavier Milero. Què tal, Xavier, com estàs?
Bon dia, encantat de veure't.
Jo també, ara feia dies que no et veia. Fas bona cara sempre, eh?
Bueno, tu també, mira.
Des de que t'has jubilat, eh?
Sí.
Escrius
molt
novel·les.
Molt recomanable.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs està molt bé. Diríeu que existeixen els crims decents, Pau?
Els crims decents? Doncs no ho sé, espero que el Milero ens ho expliqui en aquesta estona que l'estarem escoltant, home.
Si hi ha gent que creus que... No sé, Franco, per exemple, si l'haguessin matat...
Seria un crim, tu creus? Llavors seria un crim.
Ja.
Jo és que jugo un avantatge, perquè sé de què va el llibre, i crec que el Javier Melero s'està convertint en el gran novel·lista negre de Barcelona. Cosa que m'encanta. Els seus dos primers llibres eren una delícia, i aquest tercer, doncs, l'espero també llegir ràpid, perquè això va millorant.
Moltes gràcies.
Existeixen o no els crims decents? O és un oxímoron?
Bueno, el que és evident és que els que delinqueixen, els que cometen els crims en aquest llibre, tenen excel·lents justificacions pel que fan. Mm. No se senten uns psicòpates, ni uns marginals, ni uns animals, pensant que...
Però n'hi ha. O sigui, tu t'has trobat amb gent que realment comet un crim i creu que és decent allò que ha fet?
Sí.
Tothom té cobertures, es construeix cobertures morals.
Sí, però és una qüestió psicològica.
I n'hi ha de sòlides, eh?
No...
Sí? Sí.
O sigui que tu has arribat a pensar que allò és decent.
Jo he arribat a pensar que no és per fer justícia, però que sovint el món és un lloc millor quan desapareix segons quin individu.
Ara en parlarem després de la publicitat. David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera, Afra Blanco, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: arrasa l'alfabet i només en queda la porta. I la resposta era: a sola. Qui arrasa l'alfabet, la sola. La porta de l'alfabet és la lletra A, i si només en queda la porta, és que queda la A sola. 1311 dels 1.433 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Camp Llong Margarida Alberic Llop, de la Canonja, al Tarragonès. I avui també ens heu dit a plana, a rana o a porta.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El nou rasca 5 anys per tu té un premi de 250.000 euros, tucutuc, i de 10.000 euros al mes durant 5 anys, tucutuc. Jo no m'hi veig amb tant de tucutuc.
Imagina't el tucutucutucutuc d'anar volant en un helicòpter, o el tucutucutucutuc d'una moto d'aigua, o el tucutucutucutuc del ganivet d'un restaurant d'alta cuina.
D'acord, d'acord. No cal que ens els imaginem tots ara.
Rasca 5 anys per tu de l'11. Un premi de 250.000 euros a l'instant i 10.000 euros al mes durant 5 anys. Rasca i estiga't 5 anys fent tucutuc.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les... Si t'agrada crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Us ho imagineu? I si passa? Tot és possible a la tornada dels quarts de final de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. I'm digging a grave in the moonlight. I'm digging a grave where we lay. Hoping the sun won't ever come up. There'll be no compromise again.
Pues bé, dia, Xavier, et convidarem perquè et facis una llista musical, no?
Que bona aquesta cançó.
Aquesta cançó és boníssima.
Mica P. Hinson.
Sí, sí.
Texà.
L'has vist en directe?
Sí. Sí.
Jo no.
Genial. Bueno, és un home molt melanconiós,
A tu t'agrada la melanconia, no? Sí, la foscor, però...
Sí, però aquesta cançó...
Té més vida, no?
Home, si veus del que està parlant, ja la cosa ja canvia,
és igual,
no?
No cal però... escoltar. Avui ens acompanya el Xavier Meleno perquè ve a presentar-nos la seva nova novel·la. És el títol que va sortir dimecres passat. Crímenes decentes, per això li preguntava abans de la publicitat si existeixen o no aquests crims decents. Per què has posat aquest títol, Xavier?
Bé, és un títol... Haig de reconèixer que era un plan B, eh?
Sí,
el títol original havia de ser Qüestió de Método, però estava pillat. Hi havia una pel·lícula xilena o hi havia alguna cosa i s'ha de vigilar, perquè això amb la novel·la negra hi ha molts títols que estan agafats, ja.
Tu vols dir, amb aquesta novel·la, i intentaré no fer spoilers, que potser som més capaços de matar del que ens pensem.
Bueno, de matar o de fer altres coses. I mires ara que estem veient aquí aquests de la Kitchen, que van tots amb corbata blava, camisa blanca, jaqueta fosca... Aquests senyors estaven convençuts de que delinquien la mar de bé, per les millors raons.
Que era normal la delinqüència, delinquir.
No normal, positiu. Que el saldo final del dia després del seu crim era positiu.
Però hi ha algú que pensa que allò aporta un bé a la societat.
Un bé a la societat o un bé a uns interessos dignes de defensa. Una altra cosa ja és el que puguem valorar els altres.
Ara, per cert, ja no fas d'advocat. No sé com t'hem de presentar, si llicenciat en Història i Dret, en exadvocat, escriptor, perquè cada vegada t'estàs convertint més en escriptor, no? Que era la teva gran passió.
Sí, el que passa que em fa encara una mica de cosa dir escriptor. No?
Per què? Perquè tens molt respecte a la literatura.
Sí, un escriptor és el Cercas o és ja un... més consagrat. Jo encara em sento una mica dilatant amb això.
Perquè ara, per exemple, ara que estem veient aquí els diferents judicis que hi ha en marxa, tu et mires els judicis com un jubilat es mira les obres?
Pues sí, ben bé.
Allò, aquesta totxa l'hauria de posar...
I trobo faltar una cosa, que abans hi havia periodistes, als anys 30, i molt, molt qualificats, que feien crònica de judicis, però avui dia trobo que seria impossible, perquè era molt, molt, molt cruenta.
Sí, era...
Criticaven els advocats, els fiscals, els jutges, amb nom i cognoms. Jo ara faria el mateix. Ara veuria els judicis i faria...
Cròniques.
Perfils crònica.
Per exemple, la presentació del llibre de Crímenes Decentes, vas dir a la teva cosina, Elena García Melero, que sents una desconnexió psicològica, no? I sentimental, deies.
Sí, del que és la pràctica...
A la professió.
Sí, del que és la meva pràctica, sí, ja està. Ja porto moltíssims anys treballant i moltíssims anys amb la toga i ja em tocava.
Però no pares, no pares de fer coses.
Bueno, però faig d'altres coses. Faig un màster d'història, escric, vinc a veure't a tu...
Que, en tot cas, el fet de ja no exercir et deu donar també més llibertat per fer una novel·la com aquesta, no?
Sí, efectivament.
Si no, no l'haguessis pogut fer.
Sí, però jo notava abans que anava més amb el fre de mà posat, pensant si quelcom podria creure que em referia amb ell o que era massa cru amb jutges, fiscals i companyia. I aquesta vegada m'he sentit alliberat d'aquest... compromís tàcit.
El protagonista ja el coneixíem, perquè és un protagonista que hem anat veient a diferents novel·les teves. De fet, té unes oficines, Vázquez i Rovira, no?, que estan molt a prop d'aquí, Francesc Macià. Té similituds amb tu, Xavier, o no?
Bueno, tots els personatges tenen similituds amb mi. Tinc una relació amb tots ells paternofilial, més que una altra cosa.
Tots els tens fills teus.
Sí. Inclús els més dolents. Inclús pels dolents hi sento una especial afinitat.
Explica'ns quin cas porta entre mans aquesta novel·la.
Bueno, aquesta novel·la comença... A veure, per mi la novel·la negra sempre ha estat una magnífica ocasió per descriure ambients. La trama criminal ha de ser consistent, però a mi quasi m'agrada més el que va passant al voltant d'aquesta trama criminal. No? És un advocat competent, un tipus una mica peculiar, el que li encarreguen un cas d'assassinat, i a partir de la investigació d'aquest cas, bueno, més que de la investigació, de la preparació de la defensa d'aquest cas d'assassinat, doncs van sortint coses i mor més gent, i al final aquí semblen les invasions mongoles.
I això no té cap relació amb res de l'actualitat? És a dir, tu no t'inspires en alguna que t'hagi passat o que hagis vist?
No, bueno, a veure, jo l'únic que puc fer a la vida és inspirar-me en coses que he vist, perquè no
sí,
o,
dir, per
o
exemple,
llegit. O...
Hi ha moments que crec que és la segona pàgina, que fots una cleca al sistema interessant, que vens a dir que el sistema judicial és poc més que una loteria, no?
Sí.
I dius que, com totes les loteries, escombra cap a casa.
Sí.
I que reflexions en fas, però la història en si no t'has inspirat en una història concreta.
No, i són reflexions d'un personatge, eh? Sí. Són reflexions d'un personatge més que meves, que aquest sí que no va amb el fre de mà posat i que, tot i que participa del sistema, en el fons, moralment, i sent un profund despreci per ell.
Per què creus que el sistema judicial és poc més que una loteria que escombra cap a casa?
Bueno, perquè és una construcció humana. I perquè...
És a dir, no hi ha veritat.
Bueno, és que la veritat, això de la veritat pot resultar profundament pertorbadora o disfuncional. No hi ha veritat, i els juristes ho saben i són molt humils amb això. I quan parlen de veritat diuen sempre veritat processal, que és allò que es pot aconseguir i construir més o menys amb les proves. I són tan humils que inclús hi ha un recurs extraordinari per revisar allò, perquè és possible que surtin proves noves i tot canviï.
Has vist Gràcia? De Sorrentino?
De Sorrentino, efectivament, sí.
Va per aquí la cosa?
Bueno, una mica.
D'acceptar que hi ha coses que no podràs saber mai del cert, de com han estat o com han passat.
Va, inclús jo diria que un pèl més enllà. Hi ha coses que mai no podràs saber com han estat, però és igual.
Tu et sents identificat amb el personatge de Sorrentino?
Home,
un jurista molt pulcre, no? Que...
Voldria sentir-me més jove.
No, això sí, però un jurista molt, molt, molt pulcre, ja que tu tens un molt més sentit de l'humor que aquell personatge, eh? Però molt pulcre, no? Molt excel·lent en tot el que ha sigut la jurisprudència, i quan després a la vida se n'adona de que tot allò que ha après i que ha executat, doncs segurament no és aplicable en molts camps de la vida, no? I que si no aprèn a viure sense la seguretat, doncs mai serà feliç o mai entendrà de què va la vida, no?
No, però el problema és del qui creu això o dels qui hem cregut això en algun moment determinat. Vull dir, les coses són com han estat sempre, com a temps de Keops, vull dir, l'home...
Ja, però tu per què vas ser jurista?
Jo vaig ser jurista perquè vaig decidir que, dedicant-me a la història, passaria molta gana i em passaria molts anys de la meva vida explicant lo de les quatre barres i Raymond Berenguer i el caciquisme, i vaig trobar que, com no sé enginyeria, no sé números ni coses d'aquestes, que dins de les disciplines humanístiques amb el dret podria guanyar-me la vida.
Per tant, vas fer-ho per necessitat econòmica, diguéssim.
Sí, bàsicament.
Hi ha un moment que vens a dir que els advocats no queden gaire, de fet, ben parats en aquesta novel·la. Dius que no són idealistes, defensors de la veritat i la justícia, sinó que més aviat el que defensen són els seus clients, i per tant que no és poca cosa, dius, però que sovint en aquest ofici la moral és un luxe i la consciència un destorb.
Bueno, però això no és una crítica, sí que queda amb bé, jo ho dic en un sentit absolutament positiu. Vull dir, sovint l'advocat, hi ha advocats abnegats que fan tot el contrari, defensen innocents, però els qui defensen culpables, que solen ser gent que necessita advocats, el que fan amb la veritat és agafar una pala i llençar terra a sobre.
Per tant, construir la seva veritat, que és el que busquen.
Doncs bé, sí, però sí. És que és la seva feina, la veritat aquesta humil i processal li toca al jutge.
Però clar, al final, llegint la novel·la, també et dona la sensació que el sistema està podrit, no? Parles de polítics, de jutges comprats per polítics, que ve a ser més o menys el mateix, dius, no?
Bueno, estem veient aquests de la Kitchen per aquí. Vull dir,
aquests tripijocs, no?
Sí, però em sembla que és inevitable. Fa uns anys vaig llegir sobre un alcalde de Marsella que s'havia suïcidat amb 2 trets al cap. Això passa.
Ets pessimista?
Soc un pessimista alegre. Assumir la maldat del món no em deprimeix especialment.
Em sembla que és el teu personatge. En Rovira diu que no és pessimista, però que treballa en un lloc que té molt bones vistes sobre un món que és molt lleig.
Sí. Sí, sí, és el que li passa.
I tu et sents identificat en això?
Amb això relativament, sí. Jo no sóc tan pessimista com ell, eh? Ell és un home que té trets de personatge negre, de ficció negra. Però sí, bàsicament...
Tu et sents més orgullós de la feina que has fet?
I jo em sento més orgullós si no tinc... I tinc una visió positiva de l'abogacia amb el seu conjunt, com una gent... Normalment és gent abnegada que va... tot allà, tot l'ullum que pot per ajudar els altres. Ara, és com les bones notícies. No són notícia.
També llegint que fas un retrat també dels rics, dels poderosos que viuen discretament, no? Però que ho maneguen tot, d'empresaris que dius que són la columna vertebral de l'economia del país, parles de vides exemplars, però també de gent que no en té mai prou amb els diners, no? I que és capaç de qualsevol cosa per tenir-ne més.
És que ningú no en té mai prou amb els diners. Els diners són una cosa misteriosa. Ningú no se sent mai ric. No hi ha cap ric que se senti veritablement ric.
Quan comença un a ser ric, no?
Bueno, pel qui no és ric és molt fàcil decidir-ho, però pel ric, no? I si fas un creuer amb rics, són els que parlen sempre de preus i diuen que les pizzas estan més barates a Marsella que a Nàpols.
Aquests són els rics.
Aquests són els rics, els més rics.
I tu com t'ho mires, aquests rics? Perquè tu has hagut de treballar amb gent de classe
sí.
Alta.
Ai, me'ls miro molt bé, gràcies a ells, en bona part, em puc jubilar en plena
forma. Però tu no t'has sentit mai part d'això, no? D'alguna manera. És a dir, has entrat en un joc, però tu sabies el rol que ocupaves. Te'ls miraves amb certa distància, amb certa diversió, fins i tot, potser.
Sí, jo m'he sentit sempre un outsider. Un ric molt ric em va dir una vegada una cosa molt pedagògica que mai no he oblidat. I deia que, diu, escolta, per la gent com jo, els advocats esteu a mig camí entre els metres de restaurants i els neteixes sabates. I no li faltava raó.
I bueno, ja, però per tu, diguéssim, és una feina molt seriosa la que has fet, no?
Sí, per mi és una feina molt seriosa. Però bueno, vull dir, escolta, a l'hora de ficcionar, de descriure ambients i tal, també hi ha aquests aspectes tèrbols i foscos.
Ara, aquests personatges que apareixen a Crímenes Decentes, la novel·la de Xavier Melero, quan van mal dades, sempre troben un desgraciat, no?, per carregar-li el mort i que es mengi un temps a la presó a canvi d'una bona compensació. Tu has vist això?
Sí, això sí, això és força habitual.
Però això, és a dir, un tio que ha comès un delicte, contacta amb una altra persona i li diu, escolti, miri, jo li pagaré tants diners si vostè es passa 2 anys a la presó.
Bueno, això pot passar sobretot amb estructures empresarials o estructures polítiques, on, per exemple, veiem, és molt fàcil veure, que els partits polítics s'acaben amb el tresorer. Mai no es puja més amunt. I
mai s'assumeixen responsabilitats des de dalt.
Bueno, s'assumiran polítiques o no s'assumiran, però,
políticament, sí,
però les coses acaben allà. I veiem a determinades estructures empresarials i els presidents del Consell d'Administració pues, tampoc no se'ls acostuma a veure. La responsabilitat està a nivells més baixos.
I això és habitual?
Sí. Això és habitual. Mm. Això hi ha fiscals i tribunals que t'ho compren. Porti'm un cap, que el tallaré i ho deixarem aquí.
T'ho expressen així?
No t'ho expressen així.
Com t'ho expressen?
Però acaba així.
O com t'ho fan saber, això?
Bueno, els pactes són legals. Escolta, el sistema penal americà, el 95% dels temes criminals es pacta. El 95%.
O sigui, tu porta'm un cap i jo això ho oblidaré i faré veure que tu no has estat.
No, jo condemnaré algú. Algú
ja està. Mentre jo algú pagui per això,
sí,
ja està.
Uh-huh. Això passava molt, sobretot, amb temes tributaris.
Encara deu passar.
Amb un cap n'hi ha prou i algú pagarà. Les multes, els interessos, les costes...
O sigui, paga qui ho ha comès i assumeix la pena qui no ho ha comès.
I encantat de la vida, normalment.
Perquè es queda...
Perquè serà un passatge a la felicitat.
I sempre hi ha algú com l'Oriol? És a dir, el xofer, el noi per tot de...
Ah, aquest és un personatge. Sí. Aquest és un dels dolents, bueno, dels mig dolents. Bueno, és un dolent que t'aniria a sopar amb ell.
Clar, al final és el que s'embruta les mans, no?
Sí, és el que està disposat a anar més enllà de l'advocat. És que li diu a l'advocat, tu sempre estàs aquí a l'ocobrant, però a l'hora de la veritat haig de venir jo. Un home expeditiu.
És el fontanero, no?
Bueno, un home que ha passat per l'exèrcit, pels cossos especials, per la policia, i que té determinades competències.
I també n'has vist d'aquests reals?
Sí, algun.
Com són?
Home, no vesteixen tan bé com els personatges del meu llibre, que són gent que...
perquè la teva elegància sempre hi és.
No, la meva no, la d'ells van tots molt ben vestidets, sí. No? Normalment.
Són
no.
més garrulos. Més...
Els homes d'acció acostumen a no anar ben conjuntats.
Malafaitats.
Bueno, malafaitats ara anem tots.
Sí, anem tots, sí, això és veritat cosa... que és una moda bastant estàndard. Les presons s'haurien de cuidar, dius. Qualsevol hi pot acabar. N'hi ha prou amb un instant perquè caigui l'embolcall de serenitat i benestar.
Sí, és veritat.
És a dir, qualsevol de nosaltres és més a prop de Brians que de la mansió de Miquel Royan, un dels protagonistes de la teva novel·la, sí, l'advocat?
Tots podem acabar a la presó. Tothom pot acabar. Hi ha gent a la presó que... qüestions de tràfic, qüestions d'impostos... I llavors, quan entres a la presó, evidentment, t'agrada trobar-te en un lloc... Diuen que es nota el grau de civilització d'un país per com tracta els presos i com són les seves presons.
I en això no estem gaire civilitzats.
Estem bé. A Catalunya estem extraordinàriament bé. Les nostres presons són excel·lents.
Mm. També parles d'aquesta tradició tan nostra, no?, d'allargar la presó a l'espera del judici fins als 4 anys, com si esperar fos un passatemps nacional, dius.
Sí, això és el típic... Són els típics procediments penals espanyols amb entrada de cavall i sortida de burro, no? Entren molt agressivament, fiquen a tothom a la presó, després allò es va diluint, després van sortint... Algú es pot preguntar o explicar encara per què va entrar a la presó el Santos Cerdán, per exemple. Jo no dic que el senyor no sigui més corrupte que el cardenal Mazzarino.
Però per què hi entra, no? Si no hem viscut el judici.
Per què hi entra? Què ha passat? I després per què surt? I aquest pobre home, l'Àvalos, per què està a la presó, aquest senyor? En presó provisional, vull dir, si et condemnen ja és una altra història.
Però... El risc de fuga, a vegades, no? Però...
Sí, bueno, però quin risc de fuga? No... El Cerdán ja no té risc de fuga. O...
Ja. Sí. Al llibre també hi ha un personatge execrable, que és en Costa, que escriu columnes d'opinió que repiulen tots els polítics, no? I que són, en paraules de Rovira, vòmits, bilis, excrescències i humiliació. Un home que cobra per callar.
Sí.
Això t'has inspirat en algú concret?
Bueno, a veure, per inspirar-me haig de confessar que m'he inspirat en un periodista que surt en una novel·la del Thomas Harris, el del Silencio de los Corderos, que és el reporter del Tatler, i que, bueno, a l'Aníbal Lecter és molt més cruel amb ell del que jo sóc amb el meu personatge, perquè ell lliga amb una cadira de rodes, li cala foc i el llença en un pàrquing. Però com a font d'inspiració...
Més un personatge de ficció.
És un personatge de ficció amb alguns trets identificables, pues, de gent que he anat coneixent al llarg de la vida.
Jo crec que t'ho estic preguntant totes aquestes coses perquè crec que, Xavier, que fas un exercici també molt, molt divertit d'explicar una... Sobretot Barcelona, jo diria, no? Que potser molts dels teus lectors s'al·lucinaran amb algunes de les coses, que pensaran que això no passa en aquesta ciutat. I és una ciutat que té coses molt bones, però també molta misèria, com totes les grans ciutats del món, no?
Sí.
I és el que expliques, bàsicament.
Bueno, Barcelona és una mica un personatge més, no?
Sí.
Del llibre. Vista a través dels ulls del protagonista, que és un senyor que viu molt bé a Barcelona, però que és molt crític amb ella, i no li agraden les coses que li agraden als altres.
Sí, bueno, no és gaire afavoridor el retrat que fas, o sigui, l'Ajuntament no et donarà cap premi, no?
És probable que no.
Però és la persona que tu no reconeixes?
Com vols dir que no?
Que trobes, és a dir, aquesta persona que critiques és la persona que no t'agrada?
Ah, Barcelona, a veure, hi ha coses que... A mi aquesta dèria amb la Sagrada Família sempre m'ha fet riure més que una altra cosa.
Per què?
I si entro amb el monument a Macià a la plaça Catalunya, en fi, ja puc caure rodó a terra. Però, o algunes de les places més lletges de tot el continent. Però a part d'això, jo com el personatge sóc un enamorat de la ciutat, de la meva ciutat.
Segueixes de prop ara l'actualitat?
Sí, bastant.
Ara tenim dos judicis que empanteneguen a dos partits, com el Partit Popular i el PSOE. Hi ha algun que t'interessi més que l'altre?
Bueno, m'interessen els dos, però...
En el cas de les mascaretes, estem entrant en un detall de la vida de les persones que creus que és rellevant?
Bueno, a veure, normalment, si una senyora és o no és puta, per dir-ho amb els termes de les defenses al Tribunal Suprem, no és rellevant. Però sembla ser que el moll de l'os d'aquest cas és si aquesta senyora...
Cobrava a través de contractes públics.
Concedia favors sexuals a una persona tan atractiva com l'Ábalos a canvi pues, d'alguna contraprestació.
Però hi ha molts casos d'aquests que estem seguint, o per exemple el cas Pujol, que comencen amb la, com tu anomenes el llibre, amb l'entrada de cavall i sortida de burro?
Però moltíssims. Feu memòria, els periodistes ho teniu molt clar. Els casos que comencen amb la gent que se'n va cap a la presó amb una bossa d'escombraries, amb la roba dintre, i al cap es va diluint, passen els anys, 5, 10, 15 anys, per exemple, i això té una autèntica sortida de burro, amb unes penes de riure, en fi...
Bueno, per exemple, el judici del procés, que tu vas participar, i és on molta gent també públicament et va posar cara, tot i que feia molts anys que feies molta feina.
Jo era famós abans.
Sí, és veritat que eres famós abans, sí, sí. Però vas potser connectar amb una població que no et posava tanta cara. Clar, 7 anys després, encara estem parlant de si hi haurà amnistia o no hi haurà amnistia. S'aplicarà l'amnistia o no? A tu t'ha sorprès això que trigués tant? O ja t'ho esperaves?
A mi m'ha sorprès molt i trobo que ha estat molt poc intel·ligent i molt irracional per part dels que han posat entrebancs. I sempre explico una cosa, i és un segon, ho faig ràpid. L'amnistia del 36 del Front Popular la va executar la Diputació Permanent de les Corts, perquè encara no s'havia constituït el Parlament del Front Popular del 36, controlat per la CEDA, sense cap tipus de problema. O sigui, la van agafar i la van aplicar, i s'ha acabat la història de l'amnistia del 36. O sigui, jo tot això que està passant, és que em sembla una tonteria. Em sembla continuar enverinant un tema que podria estar ja absolutament sanejat.
Ja. És a dir, mantenen un conflicte quan podria estar desaparegut. Per
podria haver desaparegut el conflicte. Per això era la llei d'amnistia. Escolta, què hauríem de fer a Irlanda del Nord amb l'amnistia d'Irlanda del Nord? Amb morts i morts pels carrers i tal. L'amnistia, si aquí... A veure, va ser molt incòmode per molta gent, per mi també, però aquí no va passar res.
Javier Melero, Crímenes Decentes, la novel·la que ha publicat, no ho explica, espero que no hagi fet gaires spoilers, però crec que...
Bueno, tothom sap com acaba Guerra i Paz, Napoleó perd, o sigui, que jo això dels spoilers no ho tinc...
Ja, tant de fot. Per cert, Rosalía, hi aniràs a algun concert de Rosalía?
No hi aniré.
No t'interessa?
No. Havia anat al principi de la seva carrera al Primavera Sound, però ara ja s'està convertint en un fenomen. Jo estic més pel Mika Pejinson.
T'agrada la cosa ja més íntima.
Sí, sí.
Ara anirem cap al Palau Sant Jordi perquè hi ha gent fent cua per aquesta nit, o sigui que ara anirem cap allà en directe.
Javier... Que Déu els faci bons, perquè és molt apropiat amb aquesta nova tendència religiosa.
Sí, sorprenent això, no?, entre els joves.
Bueno, està bé. I el que deia Pascal, aposta sempre per Déu. Si existeix, guanyes la salvació, i si no existeix, no es perdus res.
Xavier Melero, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Crímenes Decentes, la novel·la que avui ens ha presentat amb Tusquets Editores. Una abraçada.
Gràcies.
Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
Carglass canvia. Carglass repara.
El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
Ells poden. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Hola, sóc el súper del Corte Inglés. És la setmana de les ofertasses i hi ha de tot. M'emporto un pernil de 7 quilos, d'engreix ibèric 50%, raça ibèrica per 149 euros. Què et sembla? A més, tenen un 10% de regal per compres superiors a 20 euros en alimentació, drogueria i perfumeria. Bé, oi?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app. Consulten les condicions.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar.
Aquesta nit, primer concert al Palau Sant Jordi de Rosalía. Anem cap allà. Lara García, bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Hi ha gent fent cua ja, eh?
Doncs sí, hi ha gent fent cua, queden ben bé 10 hores perquè comenci el concert, però ja tenim aquí una vintena de persones. Sembla que el fred i la pluja endarrereixen l'arribada d'encara més fans, però sí que els que tenen més devoció per la Rosalía ja són aquí des de primera hora, amb màrfegues, amb cadires, i una d'elles és la Júlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
A quina hora has vingut, Júlia?
Jo he vingut a les 8 del matí.
I et veig aquí estudiant tot el matí. Què estàs fent?
Bueno, ara mateix estic fent TFG, perquè, bueno, som estudiants i ens anirem canviant amb unes companyes i jo. Unes anar a classe, després tornar cap aquí, les altres anem cap a classe i, bueno, així.
O sigui, que us aneu fent el relleu per poder agafar totes bon lloc.
Sí, totalment. Per estar aquí, sempre.
Tu t'havies plantejat fins i tot passar la nit aquí.
Sí, sí, o sigui, nosaltres ja plantejàvem que seria una possibilitat, però, bueno, les meves companyes... Al final es van baixar d'aquesta idea, llavors vam dir, bueno, arribarem pel matí i estan totes angoixades de trobarem una cua que, mare meva, arribarem al final, no la veurem. Bueno, pues no. O sigui, estem aquí dels primers, així que molt bé.
O sigui, que contentes.
Sí, 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 molt.
Hi ha nervis i, a més, aneu molt ben preparades perquè m'explicaves fa una estona que al cotxe teniu totes preparades una altra muda de roba per estar, bueno, preparadíssimes pel concert.
Sí, sí, totalment. El cotxe és un camping ara mateix i cada cop que vagi vinguent gent ens anirem allà a canviar i així no es queda mai la cua sense ningú.
Júlia, doncs que vagi molt bé i que pugueu veure molt de prop a la Rosalía, que jo crec que ho aconseguireu perquè sou les primeres de la cua.
Mm. D'acord, moltes gràcies.
Quanta gent hi ha ara mateix aquí, Lara, més o menys?
Ara hi ha unes 25 persones,
va,
he comptat.
Va, a les 7 del matí hi havia una vintena, no?
Sí, ara hi ha 25. Vull dir que realment la gent arriba amb comptagotes.
Sí, sí. Laura Fa, què tal? Bon dia.
Bon dia, què
com
tal?
Estàs?
Pues trista perquè no vaig a veure Rosalía.
No?
M'he quedat sense entrada.
Ah, jo sí que hi vaig.
No!
Dimecres.
Porta'm. Ja tens
vaig amb
algú,
l'Àngel,
no?
Però... Bueno, ara m'ha dit que potser no pot. Si no pot,
porta'm
t'ho diré.
A mi, per favor. Jo la primera de la llista. Perquè és que és veritat que vaig poder accedir, però a les més cares i no m'anava massa bé. No m'anava massa bé. Però escolta... Rosalía és una de les artistes més importants a nivell mundial. Ho dic perquè els catalans, que som de tocar els nassos a vegades i ens
ara,
oblidem,
ara.
Que molt bé. Vull començar només dient una cosa molt ràpid.
A veure.
Està molt bé els periodistes, llibertat d'expressió, que entrin els fotògrafs, que no sé què, que no,
no
sé quantos.
És que, bueno,
està molt bé, però vull explicar a la gent de Catalunya que sàpiga que Beyoncé, Lady Gaga, Harry Styles, tots aquests fan el mateix.
Clar, clar.
Llavors, de veritat nosaltres, a la persona que li hem de fotre aquesta pressió, és a la Rosalia, que respira i els catalans estem allà al clatell agobiant-la? Som És que som petits sempre. Ho veus, que som petits?
És que jo no entenc, no, d'aquest tema no l'entenc.
Nosaltres volem entrar, som periodistes i volem entrar al micròfon.
Però és que pots entrar, és que ningú t'impedeix que entris.
No, però està bé que
t'acreditin. El que no donen és una entrada gratis.
Però està, el que fan molts cantants és donar-te tres cançons, vale. Amb un iPhone 17 pots fotografiar la càries del queixal del seny.
No, però jo no entro. És que no, en fi.
Però vull dir que és igual, tenen raó.
Jo el que vull veure és el Col·legi de Periodistes pressionant a les empreses perquè paguin entrades als seus treballadors perquè vagin a cobrir l'acte.
Exacte.
Perquè poden fer-ho. No, no el Col·legi de Periodistes criticant a Rosalia perquè no els deixa entrar. No, si són un Col·legi de Periodistes, defenseu el periodista que les seves empreses els hi paguin les entrades.
Això no passa, eh? Recordo amb Ter Stegen que van defensar Ter Stegen abans que els periodistes, però bueno, això ja és un altre tema. Però, en comptes, a qui haguem d'atacar és a Rosalia, nosaltres,
això,
Rosalia,
clar,
aquesta...
Com si fos aquí l'única que ho fa. Si ho fa tothom.
Tothom des de fa molt de temps.
I com si volen que et facis anar amb un gorro al cap.
Exacte.
Doncs escolta, és una creació artística i vas allà i si vols... Si no hi vagis, és que...
Però anem a vacilar de Rosalia com vacilem dels
escolta,
bolets.
És que no viu... És que ens és igual si hi ha una foto de del fotògraf de no sé qui o de no sé quantos. Ja hi haurà fotos.
Exacte.
És que no vivim de pendents del que... Si he fet la foto el fotògraf...
Però no la fem petita, tio, que és nostra, que és gran, que és de lo més bèstia. És de lo més bèstia que tenim a Catalunya.
Ho hem de fer petit i criticar tot.
Home, per favor, critiquem... Quan vingui Harry Styles ja el critiquem.
Ara.
Vinga.
Ens acompanya avui també el Núria Sampera, que és director de l'Esmoc. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què et sembla, el que estàvem fent?
M'encanta.
Fem molt de show. Anem a posar una mica de context. Marta, va.
A veure, Rosalia, avui fa el primer dels seus 4 concerts a Barcelona. Aquesta gira, recordem que va arrencar a Lió el passat 16 de març. Lux és el 4 disc de Rosalia, és per molts el disc més complet i més madur fins ara. De fet, ella mateixa ha explicat que és el disc més ambiciós que ha fet fins ara, marcat per moltíssimes influències musicals, on barreja tot un univers de la música clàssica i també de l'òpera, que fins ara doncs, no havia explorat ni explotat d'aquesta manera. Lux és un disc dividit en 4 moviments. Es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, també els cors del Palau i l'Escolania de Montserrat. Els concerts, almenys tots els que ha fet fins ara, sempre va acompanyada d'una vintena de músics, amb l'Orquestra Heritage, també d'un grup de ballarins. Les entrades pels concerts de Rosalia, ara ho deia la Laura, no hi ha entrades.
No.
Es van exaurir molt i molt ràpid. De fet, a tot Europa ja no queden entrades per veure-les, van acabar molt poques hores. En total farà 57 concerts en 17 països diferents d'Europa, els Estats Units i l'Amèrica Llatina. I de moment no tenim dades de la facturació feta amb Lux, però els experts estimen una recaptació d'uns 100 milions d'euros.
Núria, tu què vas sentir quan vas escoltar per primera vegada el disc de Rosalia?
Mira, és que jo estava a Bilbao al BIME, sabeu, aquest festival de la música mainstream, que justament havia de parlar de què hem de fer les institucions superiors per generar quin perfil de graduats i graduades. I aquell vespre, o sigui, el vespre abans, van publicar el Berghain, ara que sentíem, i quan el vaig veure vaig dir, què parlar? Posarem el vídeo i jo crec que quedarà tot dit, no? Va ser espectacular. Sí.
Ara tirarem cap als seus inicis, però a dia d'avui com definiria Rosalia?
No ho sé com la definiria. Jo diria que és una persona sense por, no? O sigui, que és descarada, que diu, jo tinc totes aquestes experiències, les poso al servei de les persones que em volen escoltar. És a dir, que... I a més, estic convençuda que continua estudiant, continua treballant, continua... Això que ens va dir a nosaltres una vegada que va venir a fer una masterclass a l'escola, de dir, jo escolto un disc sencer cada dia i els deia als estudiants, no us escolteu per sobre, cada dia un disc, de dalt a baix, estudiant-lo i l'endemà un altre. O sigui que jo la veig així.
Està bé perquè en l'època que els adolescents estan tan desmotivats per estudiar que la música s'ha d'estudiar, que hi ha molts que fan merda amb autotune, però això no seria música, no?
No, mira, abans li deia a la Laura fora que jo hi vaig entrar en contacte
l'havia tingut a
classe. Tu vas ser professora de Rosalia.
La vaig tenir a classe, en una classe col·lectiva, sí. Eh? O sigui, jo no sóc com xiquita a la línia, que la tenia sol cada setmana.
Hem de dir que la Núria no és que vengui, que jo vaig ser la professora de Rosalia.
No, absoluta.
Sí. Però la vas conèixer, la vas veure allà treballant, diguéssim, no?
Sí. Doncs, clar, jo li deia a Laura, quan va publicar aquest disc, quan li van donar el Grammy, la vaig escriure per dir, ei, enhorabona, però tens una missió. Dic, has de fer que tot el teu públic entengui que estudiar val la pena. Dic, perquè tens molta més capacitat d'influència tu que no pas el que podem dir totes les professores i tots els professors del món. I tinc la sensació que ella continua alimentant aquesta idea de jo vaig estudiar, jo tinc uns estudis, m'he esforçat durant el període acadèmic i no hi renuncio, no?
M'agradaria saber... És que clar, no puc.
Tot, sí.
Sí, si va tenir algun noviet, però no m'ho dirà ella.
Ah, bueno,
no?
Tu vas a lo teu. Tu vas a lo teu.
Jo vaig a lo meu.
Però ara
no?
Tens contacte amb ella o no?
Amb ella directament. Em vaig tenir els dos primers anys així, fins que la cosa va anar com pujant, i sí que tenim molt contacte amb el seu equip, amb la seva mare i amb el seu equip, perquè va sortir d'elles donar una beca
és molt bo.
A la persona que guanyi la plaça de cante flamenco. Sabeu que entrar a l'ESMUC és molt difícil.
Sí.
Hi ha una plaça de cante flamenco cada any.
Ella va cursar aquests estudis,
exacte.
A Can Flamenc, sí.
I llavors ella beca els estudiants, els dona 15.000 euros l'any en aquest estudiant de cante flamenco perquè, i això és el bonic, tinguin la mateixa experiència que ella. És a dir, fer l'especialitat de cante flamenco en un entorn on hi ha totes les músiques. És a dir, no només hi ha flamenco o música moderna, sinó música antiga. Ella va cantar al cor de música antiga.
Però és que veu moltíssim, no?, d'aquestes influències musicals de l'ESMUC, no? És a dir, sense entendre l'ESMUC no entendríem Rosalia d'ara, no? O el taller de músics, també, evidentment, no?
Sí, amb la salvatat que, clar, l'ESMUC realment té tot l'espectre,
sí,
no?
Tot.
És a dir, aquesta és la gràcia. I si tu mires què va fer... A part de la seva especialitat, realment va agafar molta optativitat de molts altres àmbits, és a dir, que realment va aprofitar al màxim les possibilitats que tenia a l'escola. Sí.
I quina era l'assignatura que li donaves?
Desenvolupament professional.
Desenvolupa'ns una
mica. Hem d'anar a classe perquè acabaràs l'aura del Sant Jordi.
Home, tant de bo.
Amb els fotoperiodistes
tinc
enfadats.
Mica, no tinc cap mèrit.
Tinc una
no
mica
mèrit.
Menys la
I
qualitat.
I això insisteixo. És a dir... Cada estudiant
clar, sí.
Agafa el que... És a dir, de tot això...
Però què explicaves, allà? És a dir, desenvolupament professional, què vol dir? Què expliques?
Vol dir tots els tentacles, és a dir, com poden ser les 1.000 vides professionals que pot tenir una
les
graduada...
Les sortides, no?, que els estem fent ara amb els estudiants. A dir, si fas enginyeria agroalimentària, podràs treballar aquí, aquí o aquí, no?
Sí, però adaptat a cadascú.
Però és a dir, la part psicològica la treballeu, per
bueno,
exemple?
Et fas les preguntes, és a dir, tu realment quines competències tens, quines habilitats, quines... i com desenvolupar-te millor en totes aquestes possibilitats que el món contemporani et dona, no?
El primer disc el va treure mentre estava formant-se.
Sí, això va ser molt bonic, és a dir, és el treball final
Los Angeles,
de grau.
Eh?
No, el Malquerer.
El Malquerer, sí.
Clar, aquí tenim el treball final de grau, o sigui, això que explicava ara aquesta noia que està al Palau Sant Jordi, que ho ha deixat de fer per anar.
El Malquerer és molt bo, aquest disc.
Clar, doncs, el treball final de grau és la part d'investigació, la part de recerca, i el concert és l'altra part.
Llavors, és el TFG d'ells.
Clar, és el TFG. I llavors, ella el que va fer és imbricar la part d'investigació amb la part d'interpretació, i clar, li va sortir...
Aquí ja estava amb el Cetangana.
Sí, que va venir...
va venir el Cetangana.
Ah, sí?
Van acabar una mica malament,
sí.
perquè li va fer trobar les banyes, això ja passa.
Mira que era una parella fantàstica.
Era maca, però clar, ell va tenir un embolic amb Berta Vázquez, l'actriu de... Tu no tens ni idea.
No hi has ni d'entrar, però...
Bueno, però per entendre també una mica, és molt folklòrica. Jo crec que no tenim... Ara la gent es posarà les mans al cap, però aquestes folklòriques com Rocío Jurado o La Pantoja, que traspassaven fronteres i que escrivien a l'amor, jo crec que... Feia temps que no teníem una cantant que traspassés i també li cantés així a l'amor. I crec que el reflexe de moltes cançons és l'experiència amb el Cetangana, el Rau Alejandro, o sigui, dos merdes de tios que es va trobar pel camí, que la van anar creant el que és ara la Rosalia, que està bastant més tranquil·la amb la relació d'amistat, perquè no li podem dir encara el que seria amb la Loli Bahia, amb la que ha passejat... Ara va estudiar a l'ESMUC, no? Però és que la Rosalia... té pis a Barcelona, quan ve li agrada anar a Poblenou a fer uns vins, a l'estudi de música al Teatre Hospitalet, vull dir, quan deia abans, no li fotem tanta canya a la Rosalia, que no m'assenya que la penya marxi. Aitana, què ha fet quan ha tingut 4 duros? Anar-se'n a viure a Madrid? Ostres, si tenim a Rosalia invertint, vivint la ciutat, s'estan fent reportatges de com és la seva vida quan ve per aquí.
Sí, sí.
Pues, home, cuidem una mica, no?
Sí, perquè anem mancats, diguéssim, d'aquest talent, no?
Sí, no, home, la Rosalia...
Jo comparava avui a les 8 com el Ferran Adrià, diguéssim, de la música. Vull dir, és una persona que ha sigut capaç de revolucionar la cuina a nivell mundial, barrejant estils, gèneres, sense por, no?
Sense por,
traïment.
Sense por. Jo crec que aquest és és la clau, no? És a dir, com estar prou segura per dir, no tinc por, puc parlar-ne. És a dir, aquesta masterclass que us deia, penseu que era pels estudiants de l'escola i va citar des de Wagner a Nina Simone, a Bob Dylan, a Beyoncé, és a dir, amb tota naturalitat i confiança.
S'ha sí. anat fent perquè ella va estar al programa aquests cantants quan es busquen... Ai, perdó, és pesadíssima. Sí. Quan es busquen les oportunitats van a la tele una mica.
Van al Tu sí que vales.
Al Tu sí que vales i li van dir que no valia. Estava el Llàcer, ja?
L'Àngel Llàcer i la Noemí Galera li van dir que desafinava.
M'encanta.
Es va desafinar, perdona. És que si escoltes bueno. aquella actuació...
Sí, jo no sé veure-ho.
Es nota, el pas per l'esmuc.
Sí.
Perquè allà era molt la cosa, encara havia de...
Però no van tenir visió de perquè a vegades el té...
Perdona, ho veus tu i veus que allò és un desastre, també. Però bueno, és que la gent al final ha de tenir la confiança, la formació, i amb el talent i la formació, les coses passen. A vegades, no sempre, perquè molta gent es queda pel camí, i més en la música, no?, que és un ofici molt, molt delicat i molt, molt difícil, però a vegades passa, que és el cas de la
bueno,
visualitat.
Però ves que pel camí tries altres opcions. És a dir, no tothom ha de ser intèrpret, no tothom ha de ser compositora.
Això els hi costa, perquè molts que ho peten, després els diuen, escolta, tu hauries de composar i no volen, no necessiten l'ego de l'escenari una mica. No?
Clar,
però això els hi deus de donar aquesta assignatura.
Però la música és 360.
Ai, per favor, sí, sí, sí. Els pitos ja, però per això... Sí. Què és aquesta ràdio?
És la ràdio.